Ràdio Estel.
Des de les 9 del vespre del dia 31 i durant tot el dia 1, a Ràdio Estel escoltaràs la llista de les llistes. Números 1 dels últims 500 anys per començar el nou any amb els més extraordinaris. Dels Beatles a Shostakovich, de Edith Piaf a Ray Charles, de Mustaquí a Jacques Brel, i Billy Davis, i Pavarotti, i Charles Aznavour, i Nina Simone, i Queen, i Chabela Vargas, i Sinatra, i Beethoven, i Ava, i Glenn Miller, i Maria del Mar Bonet, i Beach Boys, i així fins a omplir tot el dia 1 fins a la mitjanit dels números 1 dels últims 500 anys. Perquè el 2019 s'ha de començar amb èxits. Escolta, balla i viu el teu 2019 amb la música de Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
La taula de l'Evangeli celebra 20 anys en antena. Agraïm als nostres oients la seva fidelitat al programa i que continuïn acompanyant-nos setmana rere setmana.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola i benvinguts a la taula de l'Evangeli. Anem a escoltar i comentar les lectures de la missa d'aquest diumenge, festa de la Sagrada Família, i diumenge en el que l'Església celebrem també la Jornada per la Família. Passem tot seguit a presentar-los als nostres convidats, que avui són Àngels Arrabal, Eulogi Broto i mossèn Ricard Barba. Àngels Arrabal, del Santuari de Sant Josep de la Muntanya de Barcelona. Què tal?
Molt bé, gràcies a Déu.
Contents de tornar a tenir aquí, amb nosaltres?
I jo contenta de la confiança immerescuda.
Eulogi Broto, jurista i professor de dret canònic a l'ISCREP, Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Què tal, Eulogi?
Un plaer.
Gràcies per tenir-te aquí de nou.
Aquí en família.
Mossèn Ricard Barba és rector de les parròquies de la Vall de Boí, del Bisbat d'Urgell. Què tal?
Molt bé, content de ser-hi.
Gràcies per baixar fins a Ràdio Estel per fer comentaris de la litúrgia d'aquest diumenge. L'Àlex Alsina porta la producció, en Jordi Carretero la tècnica i Maria Marín, que els està parlant, la presentació i conducció d'aquests 30 minuts d'emissió radiofònica. Comencem.
Per Nadal, Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge de la Sagrada Família és del primer llibre de Samuel i del capítol primer.
El Senyor es recordà d'Anna i va tenir un fill. Li posà el nom de Samuel perquè era fill d'ella que havia demanat el Senyor. El Canà, el marit d'Anna, va pujar al santuari de Silo amb tota la família per oferir el sacrifici anual i complir la prometença. Anna no hi va anar, va dir al seu marit.
Quan hauré desmamat el nen, ja l'hi portaré. El presentaré al Senyor i que es quedi allà per sempre més.
Anna s'endugué Samuel a Silo en un toro de 3 anys, mig sac de farina i un odre de vi, i presentà el noi al temple del Senyor. Samuel encara era un nen. Després d'immolar el toro, presentaren el nen a Elí. Anna li digué:
Senyor meu, ho juro per la vostra vida. Jo sóc aquella dona que un dia vaig pregar aquí mateix, davant vostra. Aquest noi és el que jo vaig demanar al Senyor i ell me'l va concedir. Per això jo li cedeixo, serà d'ell tota la vida.
Després es prosternaren allà mateix i adoraren el Senyor.
El matrimoni Anna i el Canà no tenia descendència. Ella demana insistentment a Déu que li concedeixi un fill, i el Senyor li ho concedeix. És Samuel. Donat que Anna no ho havia demanat, i obtingut, decideix de tornar-lo a Déu, deixant-lo en el temple perquè sigui del Senyor tota la vida. Quin gest magnífic, no? Qui comença?
Bueno, jo, en aquesta lectura, hi ha dos fets que em criden l'atenció. Primer, la humanitat que demostra el Senyor escoltant l'Anna. Diu, el Senyor es recorda de la petició que li havia fet Anna. Llavors, Déu demostra com una humanitat vers aquella necessitat que té l'Anna. I, per altra banda, malgrat aquesta necessitat de tenir un fill, Anna, el primer que fa un cop el deslleta és portar-ho al temple per oferir-li al Senyor. És a dir, que no solament Anna confia plenament en el Senyor, sinó que, a més, és agraïda i fidel quan compleix la seva promesa.
M'ha cridat molt l'atenció a partir del que dius. Anna demana un fill per entregar-lo. Doncs, per què lo demana? Si no lo podrà gaudir. Més tenint la informació que en aquell temps una dona, si arribés a quedar-se viuda, només el fill home podria aguantar a casa. Pràcticament ella renuncia totalment als drets, a les avantatges i a les condicions favorables, que és tindre un fill home en Israel. És molt curiós, això. Em crida moltíssim l'atenció. No sé, podria ser un acte de grandíssima generositat, un acte de total entrega al Senyor, però causa molta curiositat, que demana un fill per entregar-lo immediatament, pràcticament, segons el text.
Però ella, quan ho demana, segurament no està pensant de donar-lo al Senyor en aquell moment, sinó que volia ser mare. No et sembla, o què?
Jo no sé si en la lectura mateixa, quan ella demana el fill, ja diu, te lo entregaré. Vull dir,
potser sí.
Que
potser
sí. Ella ja mateixa ja està en aquesta línia.
Bé, a veure si esbrinem per què.
Eulogi? El concepte de família d'Israel era àmplia, també ho veurem a les següents lectures. No? Clar, aquí recordem que el Canà tenia una altra esposa, que es deia Penina, i ja tenia dos fills amb aquesta altra esposa. Per tant, aquí la dualitat de jo sóc menys que l'altre, jo no li estic donant fills al meu home, clar, és, fent servir la mateixa paraula, molt humà, el desig d'ella de tenir un fill per estar una mica en igualtat de condicions amb l'altra esposa. No? Jo no puc deixar de veure una interrelació molt clara també dintre d'aquesta cultura d'Israel amb tota la tradició d'Abraham i Isaac. No? També es demana un fill on després Déu demana el sacrifici. I després de lo difícil que és tenir aquest fill, Déu demana que me l'entreguin, no? Amb tota aquesta tradició, Anna sembla que diu, bueno, si jo tinc la mateixa gràcia, ja no cal que me'l demanin, jo ja el donaré, perquè jo sé que després el Senyor me'l tornarà, com és el cas d'Isaac, no? Però jo no sóc tan despresa amb la gràcia que rebo de Déu que li dono i li donaré sempre i el porto al temple. Per mi són dos situacions molt semblants i després, clar, és molt maco culturalment veure el paral·lelisme ja amb el jueu modern del Nou Testament, no? Com la cultura es manté i les tradicions, la presentació del noi al temple la veiem posteriorment amb Jesús. Anna no deixa de ser un nom que ens ha de recordar l'àvia de Jesús, la mare de Déu, i per tant, en una festa com avui, la Sagrada Família, doncs tot aquest entorn cultural, familiar d'Israel, que és tan diferent al que tenim avui en dia, doncs ens acosta aquesta visió àmplia de la família que ha de sortir del nucli pare, mare, fills.
Ara, rellegint una mica el text a partir d'aquest comentari teu, de l'altra o de la primera esposa, clar, diu, el Canà se'n va anar amb tota la família. Qui seria aquesta família? Plantejaria jo. No, jo,
clar, per això dic,
sí, no, jo no recordo. No sabia aquesta, l'existència d'aquesta altra persona. I el que sí que hi ha un punt que em fa una certa gràcia, que el Canà se'n va amb tota la família i Anna li diu, bueno, jo no vaig. Hi ha un punt d'independència aquí o de decisió al respecte del que ella sap el que vol fer. Ella anirà quan cregui que és el moment d'oferir-li a Déu, no? Vull dir que és una escena curiosa, almenys, vist des de l'any 2018, clar. No sé, aquella època.
quina transcendència tindria que...
A veure, a mi, una cosa, perquè estem parlant molt d'aquella època, em sembla una reflexió interessant, és el sentit de propietat. Crec que en totes les línies d'aquesta celebració de la Sagrada Família hi ha una línia de llibertat. És a dir, el despreniment, la capacitat de generositat té també una realitat profunda de llibertat. Nosaltres avui vivim una societat en què el sistema de propietat pràcticament en tot, i en algunes situacions fins i tot de los propis fills, és molt marcat. Per tant, penso jo que seria un bon missatge aquest de que, bueno, no som meus. En última instància, quina cosa és pròpia meva, que diguin meva. Lo podem dir, però en realitat és difícilment veritable.
Passaríem a la segona lectura, si els sembla bé. Doncs és de la primera carta de Sant Joan i el capítol tercer.
Estimats, mireu quina prova d'amor ens ha donat el Pare. Déu ens reconeix com a fills seus, i ho som. Per això el món no ens reconeix, com no l'ha reconegut amb ell. Sí, estimats, ara ja som fills de Déu, però encara no s'ha manifestat com serem. Sabem que quan es manifestarà serem semblants a ell, perquè el veurem tal com és. Estimats, si la consciència no ens acusa, podem acostar-nos a Déu amb tota confiança i obtindrem el que li demanem, perquè complim el que ens mana i fem allò que és del seu grat. El seu manament és que creguem en el seu fill Jesucrist i que ens estimem els uns als altres com ens ho té manat. Si complim els seus manaments, ell està en nosaltres i nosaltres en ell. I per l'esperit que ens ha donat, coneixem que ell està en nosaltres.
Veus així la prova d'amor del Pare. Déu ens reconeix com a fills seus i ho som. En conseqüència, ens hem d'estimar els uns als altres com el Senyor ens ho té manat. Tenim consciència d'aquesta realitat a la nostra vida? Què els hi sembla? Com a cristians d'aquest segle XXI que es mouen en parròquies, enmig de la societat, enmig de cercles de persones creients, què els hi sona? I tenim consciència de que ens hem d'estimar com Déu, com Jesús ens ho té manat? Qui comença?
Bueno, jo aquesta lectura la uneixo molt en un concepte que hi ha al pròleg de l'Evangeli de Sant Joan, que és la capacitat de fer-se fills. És a dir, Déu ens ha donat una capacitat de fer-nos nosaltres mateixos fills de Déu. Això penso que és bastant rellevant mantindre-lo. Per tant, aquí entra la construcció de nosaltres mateixos com a fills i és una construcció col·lectiva, per dir-ho així. Per tant, la relació que podem construir amb els altres és d'extremada importància en el procés de sentir-me i de fer-me fill de Déu, que està en connexió amb aquesta lectura, crec jo. És una capacitat de fer. Tenir la capacitat ara que ho arribem a fer ja és una altra història i és una història precisament de construcció, crec jo.
Això continuaria amb la línia de la que tu parlaves abans, de la llibertat, no? Déu ens fa fills seus, però ens necessita de la nostra voluntat de ser fill seu. Si nosaltres no ens adherim a Déu, difícilment aquesta voluntat de Déu, si és que ho podem expressar en paraules humanes, aquesta voluntat de Déu servirà de res. Llavors, si nosaltres prenem consciència d'aquesta filiació, serà molt més fàcil que prenguem consciència de la fraternitat que ens uneix als altres fills de Déu, que ho són tots, no? Voluntaris o involuntaris. Si nosaltres tenim autèntic sentit d'aquesta filiació, d'aquest deute que tenim d'estimar els altres perquè som estimats de Déu, tot seria molt més fàcil.
Sí, aquesta línia d'evolució de com arriba el missatge de Déu als homes és molt marcada, vist en el que dèiem a la lectura anterior, i la culminació amb Maria, no? Tornant a el que dèiem, Abraham demana un descendent i Déu li dona i li vol treure per veure la fidelitat. Anna li demana un descendent i ja ella mateixa diu, però i ja te'l donaré. I Maria ja ni li demana. És Jesús que li demana, és Déu, perdó, que li demana a Maria, tindràs un fill. I ella en plena llibertat, però sense sortir d'ella, que és la gran diferència, no? És Déu que li demana, i ella diu, sí, facis amb mi la teva voluntat, aquí estic jo, no? Per tant, aquest és com una evolució progressiva cap a la bilateralitat del llenguatge de Déu, que no sigui la petició dels homes només, sinó l'acció dels homes, que a través de Maria, a obrir-se a l'obra del Senyor. I jo aquí he de recordar una mica això que hem dit del concepte ampli de família, no? I pensant, en, per exemple, en les parròquies de la Vall d'Avui, i els pobles on hi ha encara una consciència de família molt més gran, de clan, de cosins segons i tercers, són cosins. Clar, a la societat urbana ens hem quedat amb la família mononuclear, no? Pare i un fill, pare, mare i un fill, molt curta. Aquest que complim el que Déu ens mana, que és estimar els altres. Estimar els altres vol dir a tothom, i és més fàcil entendre estimar a tothom quan en un poble ets 20 persones, que ets mig família, que en una societat on l'escala no et coneix ningú.
O més complicat, perquè com que ens coneixem,
sí,
sabem de què peu calça cadascú.
Sí, però hi ha uns nexos, jo també sóc d'un poblet molt petit d'Osca, del Pirineu, i conec molt aquesta realitat, no? I el sentit aquest de clan, de comunitat, molt lligat a el que és l'essència del poble d'Israel, fa que les relacions humanes de donar-se sigui més fàcil, no? La societat urbana, amb el seu individualisme, ens s'allunya una mica d'aquest compromís d'estimar els altres amb amplitud, que és el que preguntàveu, no? Com ho vivim a la societat actual? Aquesta amplitud cada vegada és més curta. Tenim els nostres amics i la resta del món sembla que no existeixi.
Sí. Alguna cosa més o continuem? Endavant. Sí, no? Doncs vinga. Abans de continuar endavant, per això recordem als nostres oients que estem fent aquesta tertúlia comentant la litúrgia de la festa de la Sagrada Família, que és el que celebrem avui. Àngels Arrabal, del Santuari de Sant Josep de la Muntanya de Barcelona, amb l'Eulogi Broto, jurista i professor de dret canònic a l'ISCREP, Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, i amb mossèn Ricard Barba, rector de les parròquies de la Vall de Boí, al Bisbat d'Urgell. Aquests són els nostres tertulians. I ara sí, passaríem ja a escoltar l'Evangeli, que és del capítol segon de Sant Lluc.
Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb la peregrinació de Pasqua. Quan ell tenia 12 anys, pujaren a celebrar les festes com era costum. I passats els dies, quan tothom se'n tornava, el noi es quedà a Jerusalem sense que els seus pares se n'adonessin. Pensant que anava amb els altres de la caravana, feren la primera jornada de camí. Al vespre el buscaven entre els parents i coneguts i no el trobaren. L'endemà se'n tornaren a Jerusalem a buscar-lo. El tercer dia el trobaren al temple, assegut entre els mestres de la llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els qui el sentien estaven meravellats de la seva intel·ligència i de les seves respostes. Els seus pares quedaran sorpresos de veure-la allà i la mare li digué:
Fill, per què t'has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia.
Ell els digué:
Per què em buscàveu? No sabeu que jo només podia ser a casa del meu pare?
Ells no comprengueren aquesta resposta. Després, baixant ells a Natzaret, i vivia sotmès a ells. La seva mare conservava tots aquests records en el seu cor. A mesura que Jesús creixia, avançava en l'enteniment i es guanyava el favor de Déu i dels homes.
L'Evangeli de Lluc ens explica la primera visita de Jesús amb la seva família al Temple de Jerusalem, quan tenia 12 anys. El nen es perd voluntàriament entre els mestres de la llei, provocant l'angoixa dels seus pares. Tot dialogant amb ell, quan el troben, es copsa com Maria i Josep no entenen el llenguatge que Jesús empra per explicar la seva actuació. Clar, humanament tot això és incomprensible o inexplicable, si voleu, però estem parlant de paraula de Déu. Qui comença, doncs, Àngels?
Bueno, aquest començament és una mica induït, per no dir forçat.
No,
a mi aquesta
digues lectura, el que vulguis.
Aquesta lectura em fa pensar... Faig de Maria un de nosaltres, en el sentit de dir, no entenem la voluntat de Déu. No? Vull dir, Per què em passa això? Moltes vegades la gent ens preguntem, no? Per què està succeint això? Per què em passa a mi això? Per què se m'envia aquest dolor, aquesta prova? I la resposta del Senyor és claríssima. Vull dir, jo sóc on haig d'estar. Llavors, el que es tracta no és tant, crec que es tractaria de no cercar tant què és el que ens està passant, com quina deu ser la voluntat de Déu per aquests fets que s'estan succeint, no? De vegades, per mirar un quadre, t'has d'allunyar una mica per veure el conjunt, no? I personalitzar tant la nostra situació personal amb aquesta societat de la que parlàvem ara, tan individualista, i per què m'està passant això, el Senyor ho diu clarament. Jo sóc on t'haig d'estar. Busca'm. Busca'm on m'has de buscar, no? No amb aquestes angoixes innecessàries moltes vegades.
Bueno, és la mateixa línia que dèiem abans, no? De la família en sentit ampli, culturalment a Israel, i perquè aquesta situació avui en dia, dintre aquest individualisme, és impossible d'entendre. És a dir, probablement sortiria a primera plana de tots els diaris i Maria i Josep acabarien als tribunals i els hi traurien la custòdia. Estem parlant d'uns senyors que se'n van a una caravana, han perdut el fill, no saben on està, passen tres dies... vull dir, imaginem la situació, no? Llavors, clar, aquí ho diu l'Evangeli amb normalitat. Diu, estava entre els parents, ho donaven per sentat, que anaven tots junts, els parents i la caravana, i estaven tots allà. Vull dir, aquest sentit de comunitat aquí queda molt, molt, molt clar, no? I per això jo avui insisteixo a cada lectura amb el de la Sagrada Família. La família hem de procurar que sigui més àmplia del que estem acostumats, perquè la família, al final, la família cristiana som tots, és tota la humanitat redimida per Déu, no? Però a mi em fa molta gràcia aquesta situació, no? Perquè penses, avui en dia, a vegades ha passat, no? Que un pare es deixa el nen al cotxe anant a la feina i no el porta al col·le, o un avi que el perd a una botiga i tenen problemes, vull dir, la gent. Però com pot ser això? Aquí estem parlant de tres dies més tard van aconseguir trobar-lo. Clar, és una situació que avui en dia és incomprensible, no? Però, bueno, els camins del Senyor són inescrutables, com dèiem.
Jo veig aquí, en relació a lo que diu vosaltres, jo veig aquí també en les tres lectures que una possibilitat de trencament intern de la persona. És a dir, tant en la renúncia del fill d'Anna com l'exigència d'estimar altres, i tot desconeguts, gent que pot posar en risc la meva pròpia vida, circumstàncies molt complexes de la relació familiar i social, i per dir-lo d'aquesta manera, l'Evangeli remata en aquesta situació, jo veig allí una realitat de trencament interior de la mateixa persona, és a dir, les expectatives en què Déu proposa a la humanitat un projecte de salvació trenquen molts esquemes i posen l'ésser humà en situacions molt complexes. Perquè, de fet, el relat de l'Evangeli, on el declara d'aquesta manera, jo havia d'estar en les coses del meu pare. Home, a veure, sí, però jo crec que demana, aquestes lectures de la Sagrada Família estan plantejant també una renúncia a un mateix, fins i tot a expectatives, a relacions, a construccions socials. És semblar que no, però jo la trobo poc esquemàtica, en el sentit de que no hi ha el projecte elaborat. És una construcció llançada, proposada per Déu, però oberta totalment a un infinit, és a dir, com es fa una família veritablement, com es construeix, quines condicions necessita. Avui, exactament, per portar endavant una família, tot el conflicte, la preocupació i l'angoixa que tenen les parelles joves de tirar endavant, vull dir, tot el trencament interior que comporta aquest risc. Jo me caso, construeixo una família, vull una prole, una canalla, vull uns fills. És una realitat molt complexa i molt difícil, sincerament, és d'admirar les persones que entren aquí. Jo crec que, d'alguna manera, les lectures toquen aquesta, per dir-lo així, mig tragèdia interna de renunciar per assolir, i el que se pot assolir, al final també renunciar. I és un esquema important per als joves.
Aquesta renúncia és de tothom, és bilateral, vull dir, és d'amor mutu, no? Perquè, clar, diu, després d'aquest fet, diu clarament, a partir de llavors, Jesús vivia sotmès amb ells, és a dir, Jesús renuncia a alguna cosa, renuncia a que no em busqueu a la casa del pare. Vull dir, potser encara no és el meu moment, soc molt jove, estic amb els meus pares, doncs ho accepto i renuncia. I la renúncia d'Anna, d'Anna, que hem vist a la primera lectura, que deia donaré al fill, al Senyor, per tota la vida, es culmina amb Maria, on se li demana que sigui l'eina del Senyor, fins a que aquest fruit, que és el seu fill, no serà pel Senyor tota la vida, sinó que paga amb la vida i entrega la vida pels homes a petició inicial del
propi Déu. Això és el que digui, una renúncia sobre renúncia i renúncia al fin, en què guanya la pobra
persona? Maria, renúncia de Jesús, renúncia de tothom. Però aquest evangeli acaba amb una de les frases més boniques de tots els evangelis. A mi sempre m'ha agradat i és de les més folklòriques, però de les més sentides que les dones, sobretot, podeu sentir a la pròpia carn i que tota la humanitat, no? Quan diu que la seva mare, parlant de Maria, diu conservava tots aquests records amb el seu cor. És a dir, malgrat aquest episodi, per ella és una cosa positiva. Ho valora com a bonic i ho guarda com el record. Llavors podem veure el record de quan l'Epifania i els Reis, podem veure els records de la presentació, la fugida a Egipte, tots aquests records d'una dona de la vida del seu fill que fan que veiem la humanitat d'aquesta divinitat encarnada a través del paper de Maria, que és el nexe d'unió entre la humanitat i la divinitat.
Ara m'ha vingut al cap, i sense ànim de frivolitzar, m'ha vingut al cap un anunci d'una coneguda empresa que fa, bueno, parla de les famílies, no? A les famílies els hi va preguntant, tu que saps el teu pare, o quina és la cosa que més il·lusió li fa al teu... Això m'ha arribat ara fa uns dies per internet. I llavors ho estic vinculant a dues coses que vosaltres heu dit, evidentment. Primer, la renúncia que cal, o potser abans el que deies tu, Eulogi, d'aquestes noves realitats urbanes. Clar, tots hem viscut aquella família... Bueno, tots, almenys jo, amb 70, 68 anys, he viscut aquella família en la que ningú s'amoïnava si no estaves a casa dels pares, perquè estaves a casa de l'oncle o a casa dels avis, perquè, clar, la proximitat, a més, ho permetia, no? Ningú... Hombre, a l'hora de dormir, si 3 dies fora de casa no havíem estat mai... Però aquestes noves realitats urbanes que també comporten noves, no famílies canònicament establertes, però sí que hi ha unes noves cercles d'estimació i de trobada, i de, ja no parlem de les famílies reconstruïdes i aquestes coses. Això comporta uns nous, o crec que comporta uns nous destinataris de la nostra estimació i de la nostra renúncia. Perquè, clar, te n'adones que fem celebracions de tot tipus, però no sabem ni quin és el plat que més li agrada al teu oncle, ni quina és la il·lusió que no ha pogut fer el teu pare. Vull dir que renúncia i estimació. I perdoneu que hagi ficat aquesta cunya del supermagatzem aquest.
No. Tenim els micròfons oberts per dir tot allò que creguin que pot ser una explicació per entendre millor, de cara als nostres oients, també per nosaltres, la paraula de Déu. En definitiva, d'això es tracta en el programa. Doncs aquesta sintonia de fons vol dir que ja hem arribat al final del programa, en el que hem comentat per a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, la litúrgia d'aquesta festa de la Sagrada Família, que és el que celebrem avui. Agraïm la participació en el programa a l'Àngel Sarrabal. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Mossèn Ricard Barba, gràcies.
Molt de gust.
I també Eulogi Broto, gràcies.
A vosaltres.
També gràcies a Jordi Carretero, que ha fet possible la part tècnica del programa. Com no, gràcies a vostès, perquè setmana rere setmana ens sintonitzen, i també perquè ens envien els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem la nostra adreça electrònica, que és taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. I ens retrobem amb vostès, si ho desitgen, aquest dimarts, solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu, per a comentar la litúrgia del dia, una edició extraordinària del programa, a Ràdio Estel. Gràcies per sintonitzar-nos. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.